Al migdia, al mirall. COPE Catalunya. Estàs informat.
Hola, bona tarda amics i amigues. L'Església celebra avui la solemnitat del Sagrat Cor de Jesús. És el divendres posterior al Corpus. Les circumstàncies del calendari fan que avui, 24 de juny, aquesta festa del Sagrat Cor de Jesús, en ser una festa del Senyor, predomini sobre la del naixement de Sant Joan Baptista, tot i que socialment, de manera natural, avui és Sant Joan i aquesta nit passada va ser la revetlla. La festa litúrgica de Sant Joan Baptista, del seu naixement, també solemnitat, va ser ahir. I tot això passa després que el Corpus Christi es visqués els dies passats de manera especialment intensa a nivell litúrgic, espiritual i també social i cultural a l'arxidiòcesi de Barcelona. El colofó, la cirereta del pastís, va ser diumenge passat al Pla de la Seu, a l'exterior de la Catedral de Barcelona, amb la missa solemne presidida pel cardenal Joan Josep Omella i concelebrada pels bisbes auxiliars Sergi Gordo i Xavier Vilanova, també amb el bisbe emèrit de la diòcesi argentina de Sant Rafael, Eduardo María Taussig, i desenes de preveres i uns quants diaques assistents. El cardenal Omella va centrar l'homilia en la importància de l'adoració a Jesucrist, que és, segons va recordar, encara més rellevant que les tradicions populars.
El corazón de la fiesta de hoy, del Corpus, no es solamente ver el ou con valla, que ha passat molta gent a veure'l, a la catedral, als llocs que l'han fet, aquí darrere també, al seminari, jo què sé, l'ou con valla, que és la tradició. Però no és això el més important. Lo más importante és que Jesús està presente en la Eucaristia i nos acompanya. Està presente en un trocito de pan i un poquito de vino. I ahí està escondido, però està presente.
Després de saludar els infants que han combregat aquest any per primera vegada, l'arcabisbe de Barcelona va comparar adoració, que hauria de ser en silenci i en actitud d'èxtasi, amb fascinació, com la que experimenten els nens i nenes quan arriben els Reis Mags i miren les joguines en els aparadors.
Hemos perdido ya esa virtud de adorar. Nos han dicho, no hay que adorar, eso es de esclavos. No es verdad, hay que venerar y adorar al Señor, que es Padre, que nos ama, que es todopoderoso y que nos lo da todo. Respetar a Dios, respetar. Sabemos adorar a Dios. Mirar, adorar es sobre todo quedarse en silencio, estasiado.
Joan Josep Omella finalment va presentar la caritat de l'Església com l'altra gran dimensió de la solemnitat del cos i la sang de Crist. Va recordar algunes de les dades de Càritas Diocesana de Barcelona, segons la qual el 2021 han estat ateses més de 12.500 llars o famílies, en total 27.500 persones. Com a reflexió, el cardenal va lamentar que cada vegada els pobres estan més lluny d'arribar a la sortida d'aquesta situació, perquè les diferències s'han fet cada vegada més grans. Avui volem fer nostre l'agermanament entre Eucaristia, presència real de Crist, i la caritat de l'Església, l'amor especialment als més necessitats. Avui a la taula de testimonis parlarem d'una altra memòria, en aquest cas la de Mans Unides, que s'ha presentat ara fa uns dies. I d'altra banda, felicitarem el nou consultor de la Congregació per al culte diví i la disciplina dels sagraments, Gabriel Seguí, que és el president de l'Institut de Litúrgia de Barcelona. Això amb la música d'inspiració cristiana, algunes notícies i una mica més, us acompanyarà fins que siguin gairebé les dues aquí a COPE Catalunya i Andorra, al 783 de l'Ona Mitja. Salutacions del Jorge Martínez a les vies de so, de la Montse Roset a la producció i de qui us parla, l'Ignasi Miranda. Comencem! Obrim la taula de testimonis. Mans Unides va recaptar gairebé 51 milions d'euros al 2021 per fer front a les desigualtats agreujades per la pandèmia. És una de les dades centrals de la memòria de l'entitat catòlica presentada a nivell espanyol la setmana passada. La presidenta Clara Pardo va dir que per a Mans Unides l'any passat va ser probablement el més difícil de la història d'aquesta ONG, que va viure un increment del 20,6% en la recaptació en relació amb el 2020. La majoria d'aquests ingressos, el 86,3%, van provenir del sector privat, sobretot de socis i col·laboradors d'empreses, de parròquies i de col·legis. En total, el 2021, Mans Unides va aprovar 474 projectes amb una inversió de més de 34 milions d'euros que van contribuir a canviar la vida d'1,5 milió de persones. Igualment, l'organització va haver d'impulsar la creativitat a les aules, en les parròquies, al carrer o en el treball en xarxa amb altres organitzacions per dur a terme la seva tasca d'educació per al desenvolupament. En parlem amb Mireia Angerri, presidenta delegada de Mans Unides a Barcelona. Senyora Mireia Angerri, bona tarda.
Hola, Ignasi, i molt bona tarda a tothom.
Com valora Mans Unides la situació d'un 2021 tan difícil, el més complicat en la història de l'organització, segons deia la presidenta en presentar la memòria?
El cas és que l'any 2021 va ser un dels més complicats de la història de Mans Unides, perquè la pandèmia va relegar en un segon terme altres crisis i emergències que ja de per si mateixes estaven ignorades, com la fam i la pobresa, que no van parar d'augmentar, impulsades per una creixent desigualtat que cada vegada fa més evident la diferència entre els rics, que són més rics, i els pobres, que són més pobres. Segurament a nivell de xifres, el coronavirus no va causar tants estralls sanitaris directes com aquí a Europa, però sí que va agreujar molt altres malalties desateses per causa d'aquesta aturada de l'activitat socioeconòmica que es va derivar de la crisi sanitària. I, per tant, som conscients que serà molt difícil superar les conseqüències econòmiques derivades d'unes activitats de subsistència informals que en tots aquests països no s'han pogut realitzar en molt temps. L'any passat, a poc, el món va continuar avançant, però cada pas deixava enrere a milions de persones cada vegada més pobres i oblidades.
Es va aprovar, d'altra banda, un paquet de 474 projectes amb una inversió de 34 milions d'euros per canviar la vida d'1,5 milió de persones. Més enllà de les xifres, què destacaria d'aquestes noves accions per fomentar el desenvolupament allà on cal?
Per nosaltres és imprescindible no aturar la nostra feina, passi el que passi, juntament i de la mà dels nostres socis locals arreu del món. L'augment de l'any passat del nombre de persones en situació de pobresa va provocar que destinéssim més de 100 projectes relacionats amb el dret a l'alimentació i amb generació de mitjans de vida. Per nosaltres això és essencial. Així mateix, conscients que l'educació, la formació i l'alfabetització són pilars essencials pel desenvolupament i l'autonomia de les comunitats, vam donar suport també a més de 100 projectes educatius i vam seguir continuant en l'àmbit de la salut, sobre el qual va continuar present l'impacte de la pandèmia, així com en la defensa dels drets humans i en l'equitat de gènere. Totes elles unes dimensions que han patit retrocessos molt importants en molts d'aquests 51 països en els que hem treballat.
Molt bé, d'altra banda, també Mans Unides està insistint els últims mesos en el fet que la veritable pandèmia és la fam, amb les desigualtats i les morts evitables per aquesta raó. Com està ara mateix l'entitat en un moment incert i alhora esperançador de la crisi del coronavirus?
És evident que l'any passat se'ns va plantejar l'important repte de conviure amb la pandèmia, sobretot en aquells països més colpejats, com alguns de Llatinoamèrica i a l'Índia. Això va implicar importants restriccions perquè els nostres equips poguessin viatjar al terreny a veure els projectes, fins que a la tardor vam poder reemprendre els viatges d'una manera més segura. Però més enllà d'aquest virus, a Mans Unides ens preocupa una altra pandèmia, que és la de la fam, que és permanent i que afecta a 900 milions de persones a tot el món, que això és moltes persones. I per això és tan important la solidaritat de totes aquelles persones que van col·laborar amb Mans Unides i que ens van permetre obtenir molt bons resultats l'any passat, però sobretot que ens anima a encarar amb més energia i en convicció tot el treball que tenim per endavant.
Estem parlant amb Mireia Angerri, presidenta delegada de Mans Unides a Barcelona. Com s'està treballant, per cert, en la campanya d'aquest 2022 a l'Arxidiòcesi de Barcelona i a Catalunya en general? I quin balanç en faria vostè fins ara? I quina previsió hi ha pels propers mesos?
La campanya d'enguany, que va començar el passat mes de febrer, posa el focus en els oblidats. Des de Mans Unides hem fet una crida molt clara a socis, a escoles, a universitats o a parròquies per mirar de canviar la manera com observem el món, en especial a aquelles persones i a aquelles comunitats que viuen en la injustícia i en la pobresa, perquè és evident que no volem que caiguin en l'oblit i no volem passar per la vida amb indiferència. I és més, volem prendre consciència de les realitats incòmodes que ens envolten i adonar-nos que nosaltres, en definitiva, som molt afortunats i que podem fer moltes coses per canviar aquestes grans desigualtats. La veritat és que ja hem vist aquests primers 6 mesos de l'any una disposició total a seguir recolzant la tasca de Mans Unides, cosa que, la veritat, ens anima a seguir dedicant tota la nostra energia a aquesta tasca tan necessària si volem col·laborar a fer un món millor.
Què creu que aporta a la sensibilització i la generositat de tothom aquesta memòria 2021 presentada ara a nivell de tota Espanya?
Sí, clar, per mi aquesta memòria de l'any passat, 2021, és molt important perquè ens permet aturar-nos, cosa que no fem gaire, anem tots atrafegats sempre, no? I a l'aturar-nos podem fer balanç i donar les gràcies. Gràcies als centenars de voluntaris que donen el seu temps i esforç per tal que puguem treballar amb excel·lència. Gràcies sobretot als socis i donants, com molts de vosaltres, que amb les vostres aportacions feu possible la nostra activitat en projectes que arriben allà on ningú més arriba, construint un pou d'aigua neta, una escola o una sala de parts. Gràcies també als nostres socis locals, que amb el seu treball ens ajuden a construir un món millor arreu de l'Àfrica, d'Amèrica Llatina o del sud-est asiàtic. Gràcies a les institucions privades i a les institucions públiques de tot el territori que col·laboren i fan més fàcil la nostra feina. I, en definitiva, estem molt agraïts per poder comptar amb tantes persones que des d'un àmbit o un altre, d'una manera o d'una altra, han estat els nostres aliats per treballar en aquests importants objectius compartits, que és combatre la desigualtat, la fam i la pobresa.
I finalment, senyora Mireia Angerri, quin missatge transmetria vostè als oients perquè es puguin solidaritzar millor amb els patiments de tantes persones al món per la misèria, les injustícies, les guerres i les crisis econòmiques sense fronteres?
A Mans Unides pensem que la fam, la pobresa i la injustícia són conseqüència de l'egoisme imperant en la nostra societat. Però igual que hi ha egoisme, hi ha molta solidaritat, perquè sabem que cadascú de nosaltres som la clau de volta per canviar aquesta situació, perquè d'alguna manera ens preguntem com podem passar pel costat d'una persona que necessita ajuda i no aturar-nos. Si nosaltres necessitéssim aquesta ajuda, oi que també ens agradaria rebre-la? En el nostre cas, des de Mans Unides, com podem passar de llarg de tantes germanes i germans dels països més empobrits del món i no allargar-los la nostra mà? La veritat és que des d'aquí faig una crida i us animo a tots i totes a que seguiu col·laborant amb nosaltres, perquè amb les vostres aportacions i amb la vostra solidaritat podrem arribar més lluny i podrem arribar a moltes més persones. Moltíssimes gràcies.
Moltes gràcies, Mireia Angerri, presidenta delegada de Mans Unides a Barcelona. Que vagi molt bé, una abraçada i fins una altra.
Moltes gràcies, Ignasi, per donar-nos aquest espai que ens dona veu a la tasca que fa Mans Unides. Bon estiu i fins la propera.
D'altra banda, la Santa Seu acaba de nomenar el president de l'Institut de Litúrgia de Barcelona ad Instar Facultatis, Gabriel Seguí, nou consultor de la Congregació per al culte diví i la disciplina dels sagraments. Actualment és també professor de les facultats de l'Ateneu Universitari Sant Pacià de Teologia i Antoni Gaudí. Forma part del Consell del Centre de Pastoral Litúrgica i és director de Quaderns Fase des del 2020, concretament. També és membre de la Societat Catalana d'Estudis Litúrgics i de l'Institut d'Estudis Catalans, així com magíster de la Majoricensis Escola Lulística. Nascut a Palma de Mallorca l'any 1964, Gabriel Seguí va entrar a la Congregació dels Missioners dels Sagrats Cors el 1990 i el 1995 va ser ordenat sacerdot. Es va doctorar en teologia, especialitat en litúrgia, per la Facultat de Teologia de Catalunya el 2002 i en filologia catalana per la Universitat de les Illes Balears el 2011. Actualment és rector de la parròquia de la Mare de Déu del Coll de Barcelona, arxidiòcesi on viu en aquests moments. Ens acompanya el mateix Gabriel Seguí, recentment nomenat, com dèiem, membre consultor de la Congregació per al Culte Diví i la Disciplina dels Sagraments. Doctor Gabriel Seguí, bona tarda i moltes felicitats.
Hola, bona tarda.
Quina és la seva principal sensació després d'aquest nomenament per a la Congregació del Culte Diví i la Disciplina dels Sagraments?
La principal sensació que tinc després d'aquest nomenament és de responsabilitat, perquè indubtablement està lligat a la meva condició de president de l'Institut de Litúrgia de Barcelona. Per tant, se suposa que com a president de l'Institut de Litúrgia pot tenir alguna cosa a dir sobre qüestions generals de la litúrgia. Per tant, això, responsabilitat, i també una certa sorpresa perquè no sé exactament quines seran les meves competències.
Molt bé, com entén vostè l'existència d'un organisme mundial com la Congregació, de la qual comença ara a formar part?
Jo crec que un organisme mundial com la Congregació del culte diví i la disciplina dels sagraments pot ajudar a mantenir una certa unitat litúrgica dins les particularitats que la litúrgia romana pot tenir a cada indret, a cada zona cultural, a cada territori, justament perquè els episcopats també tenen competències litúrgiques, però clar, si tenim un organisme mundial, podem mantenir una unitat que seria la unitat respecte de les característiques generals que té el ritu romà.
A partir de l'esperit del moviment litúrgic i del primer congrés de litúrgia celebrat el 1915 a Montserrat, fins al moment actual i passant per la gran reforma del Concili Vaticà II, com resumiria vostè, doctor Gabriel Seguí, l'aportació de l'Institut de Litúrgia de Barcelona?
Jo crec que l'Institut de Litúrgia de Barcelona aporta a la litúrgia una profunda teologia. De fet, l'Institut de Litúrgia està abocat, sobretot, al conreu de la teologia litúrgica i a la cura de l'art celebrandi, no? És a dir, com celebrar en rectitud el misteri pasqual, enfront d'altres instituts com el Pontifici de Roma, que posen més èmfasi en l'edició i el comentari de la font litúrgica.
De quina manera la Congregació per al Culte Diví i la Disciplina dels Sagraments ajuda, segons vostè, a millorar la qualitat de la nostra litúrgia?
Aquesta Congregació del Culte Diví ajuda a millorar la qualitat de la nostra litúrgica donant unes orientacions generals i ajudant també a poder compartir experiències que se fan en altres latituds. Estic pensant, per exemple, a la litúrgia africana. Aleshores, aquesta congregació tutela, si voleu, la praxi de la litúrgia.
D'altra banda, doctor Gabriel Seguí, el papa Francesc va demanar dijous passat actualitzar l'art litúrgic, la moda litúrgica per aplicar la reforma del Concili Vaticà II. Va ser en rebre al Vaticà, ara fa uns dies, bisbes i sacerdots de l'illa italiana de Sicília. Com entén i com valora vostè aquestes paraules?
Bé, això que el Papa diu de l'art litúrgic i de la moda litúrgica, que s'ha de fer més actual, no és més que una lectura històrica, perquè a cada època l'art ha influït en la litúrgia. Pensem en les nostres catedrals, que són un mosaic d'estil artístic. Això passa igualment pel tema de del vestit litúrgic. Podem veure una gran diversitat si miram els diversos contextos culturals. Per tant, això que diu el Papa no és res extraordinària. És una cosa que ha passat sempre a la litúrgia. De fet, jo record que una vegada un que s'havia d'ordenar li vaig dir que no era obligatori anar vestit a la moda Lluís XIV per ser un bon celebrant. Hi ha l'art litúrgic modern que té les qualitats i els inconvenients que pot tenir un altre estil artístic.
Encara li volem fer una darrera pregunta. Gabriel Seguí, president de l'Institut de Litúrgia de Barcelona. Com està ara mateix el procés de l'Institut cap a la conversió en una institució universitària dins l'Ateneu Sant Pacià?
L'Institut de Litúrgia de Barcelona se desplega com a institució universitària. Ara estan programant el batxillerat en litúrgia i està seguint el procés normal d'un institut recent constituït, talment com va passar també a Sant Ansel de Roma. Per això és Atistar Facultatis, vol dir, és una facultat de fet, i per això dona els títols en Sagrada Litúrgia, però se despleguen les institucions que estan previstes en els seus estatuts i estem experimentant el pla d'estudis que es va aprovar en el seu moment.
Moltes gràcies, doctor Gabriel Seguí, nou consultor de la Congregació per al Culte Diví i la Disciplina dels Sagraments de la Santa Seu i president de l'Institut de Litúrgia de Barcelona. Que vagi molt bé i bon estiu. Fins una altra.
Gràcies i fins a la propera. Adéu.
I arribem ja a la recta final del programa.
On tu vas, jo hi vaig. On tu vius, jo hi visc. Quan tu et mous, jo em moc. Et seguiré.
Et seguiré, un tema interpretat per worship.cat que ens ambienta la vivència d'aquest proper diumenge 13è durant l'any. Algunes notícies. Jordi Bonet, arquitecte responsable de les obres del Temple de la Sagrada Família de Barcelona durant 27 anys, ha mort aquesta setmana, concretament la matinada de dimarts. Va ser qui va lliurar, per exemple, les claus de la nova basílica al Papa Benet XVI, aquell històric 7 de novembre del 2010. Bonet, fill d'un altre arquitecte, amb el mateix nom i deixeble d'Antoni Gaudí, tenia 97 anys i ens ha deixat mentre era a casa seva, acompanyat per la seva dona Mariona i per tota la seva família. Havia nascut a Barcelona el 1925 i ha dedicat bona part de la seva vida al que està sent l'impuls decisiu de les obres d'aquesta gran obra, Gran Bíblia sobre Pedra, d'Antoni Gaudí. Jordi Bonet havia fet també importants obres i reformes en esglésies i també en habitatges. Que el cel sigui Jordi Bonet. També és notícia que s'està celebrant des de dimecres la desena trobada mundial de les famílies. Les delegacions i realitats de pastoral familiar de les diòcesis amb seu a Catalunya viuen amb intensitat aquests dies, amb el lema l'amor familiar, vocació i camí de santedat. El secretariat de pastoral familiar de Barcelona, amb els moviments d'aquest àmbit, han preparat i han organitzat diverses activitats que s'estan fent fins demà dissabte, amb el colofó de la missa solemne, que es celebrarà diumenge a 2:15 del matí a la Basílica de Santa Maria del Mar, presidida pel bisbe auxiliar Sergi Gordo. Comença demà a les 9 del vespre, a més, el nou Festival Internacional Orga de Montserrat, que s'hi amaria just in memoriam en la seva edició d'aquest 2022. Serà amb el concert titulat Noves Sonoritats, protagonitzat pel quarteto Anemone, acompanyat a l'orga per Cristian Alejandro Almada. Interpretaran diferents obres clàssiques. I fins aquí el mirall en aquest divendres festiu, solemnitat del Sagrat Cor de Jesús i també Sant Joan per a molts de vosaltres. Gràcies per la vostra companyia. Tornem, si Déu vol, divendres vinent a 2:15 aquí a COPE Catalunya, al 783 de l'Ona Mitja. Que tingueu bona setmana. Adéu-siau.